Professor Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia. Quina cançó més bonica, esta de Mecano, eh?
Ja té
els seus anys.
Pues una de les cançons que menys s'ha escoltat així a nivell comercial i té un missatge que no passa de moda, eh?
Un missatge franciscà.
Està més de moda.
És un missatge veritablement franciscà, perquè és així com s'adreçava Sant Francesc d'Assís a la natura. Germà Sol, germà Lluna, és a dir, a tots els animals, les oronetes, a la natura en general, els anomenava germà i germana. I l'espiritualitat franciscana és l'espiritualitat que seguia el nostre patró, Sant Pasqual. Però vull volia parlar de més coses. Vull dir, hi ha tres sants, no? Tres sants protagonistes o coprotagonistes d'aquestes festes. Sant Francesc d'Assís, que és el fundador dels franciscans, allà acaba el segle XIII, ell va viure del 1181 al 1226. Doncs allà acaba a finals del XII i principis del XIII, es funda el franciscanisme. Recordem que venien dels albigensos, els càtars, totes aquelles heretgies de tornada a la pobresa, tornada als arrels, tornada als orígens del cristianisme, però Sant Francesc fa una cosa diferent, que és tornada sí, però sense marxar de l'Església Catòlica. Aleshores funda, molts diuen que això és una miqueta com Nostre Senyor, no? Perquè ell era com un alter Christus, diuen. Ell que no el va voler fundar, que ell simplement volia encetar un moviment, se va apartar del món i la gent el va seguir. Però bé, es coneix que és el fundador de les Clarisses, orde Clarissa ne tenim, dels franciscans, orde de franciscans ne continuem tenint, altres ordes han desaparegut, com els dominics, però els franciscans continuen vius a la nostra ciutat perquè, de fet, és l'orde del nostre patró, de Sant Pasqual, doblement, no?, per les Clarisses i pels franciscans.
Hem dit que tenim tres.
Tenim tres. Crec que m'he oblidat de parlar de Sant Pere d'Alcàntara, perquè els franciscans, com tot en la vida, no?, es comença un moviment de tornada als orígens, de tornada a l'espiritualitat original cristiana de pobresa i de despreniment, però amb el temps, diguem-ne que es va perdent una miqueta l'essència, també, i aleshores comencen les reformes. L'altre dia vam parlar d'una reforma dels cistercencs, no? Vam parlar d'aquella pel·lícula de Tres monjes rebeldes, que parla d'això, tornada als orígens de l'orde dels benedictins. Doncs bé, en els franciscans va passar una miqueta el mateix, de fet, és, entre cometes, divertidíssima, perquè comencen a eixir tot tipus de reformes, reformes de la reforma i reforma de la reforma de la reforma, perquè
sí?
Sempre acabava, sí, clar, sempre acabava una miqueta pervertint-se els missatges, ara parlaré d'això, i una d'aquestes reformes de les reformes de les reformes és la que funda Sant Pere d'Alcàntara. Sant Pere d'Alcàntara és, per tant, el fundador de l'orde en la que va professar Sant Pasqual. És a dir, una reforma del franciscanisme. Sant Pasqual era franciscà, però era franciscà d'una rama del franciscanisme que eren els alcantarins, que és un orde que ha desaparegut, no perquè desapareguera per falta de frares o coses així, sinó perquè en el segle XIX el papa, ara diré més dades, doncs decidís fusionar diverses ordes dels franciscans. Van aparèixer moltíssimes, moltíssims ordes, sobretot en el segle XVI, bàsicament, no? Sant Pere d'Alcàntara, tenim una obra mestra que s'ha atribuït normalment a l'escultor valencià Ignasi de Vergara. Ignasi de Vergara, doncs és un escultor valencià que fa esta obra que trobem a l'esquerra quan entrem en la basílica, fantàstica, perquè no és tamany natural, és tamany més gran que el tamany natural, no? Per això impressiona tant. Ignasi de Vergara és del segle XVIII, va viure entre els 1715 i el 1775. Son pare era Francesc Vergara, també va ser deixeble de Varís Muñoz, i normalment s'ha atribuït a ell, este home era un gran de l'escultura, no? Per exemple, la seva obra mestra correspon a la portada del Palau del Marquès de Dosaigües de València, que es va fer al 1744, seguint el disseny d'Hipòlit Rovira en un estil preciós rococó. Va fer el nostre Sant Pere d'Alcàntara, va fer la Mare de Déu de Portacelli de la Catedral de València, les imatges de Sant Jeroni i Sant Francesc adorant el crucifix, que impressionen molt. Hi ha altres especialistes, com Andrés de Sales Ferri, que diu que no va ser realment este Ignasi de Vergara, sinó que va ser un altre Vergara que s'anomenava Francesc Vergara Bartual, que és contemporani al Ignasi de Vergara, i ho fa basant-se en una sèrie de dibuixos de Sant Pere d'Alcàntara que conserva la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, i que este especialista considera el punt de partida de l'escultura de Vila-real. Bé, no ho sé perquè jo no sóc especialista en escultura, però aquestes són les opinions, no? Bé, hem parlat de Sant Francesc, uh-huh, i hem de parlar també de Sant Pere d'Alcàntara. Sant Pere d'Alcàntara és una població, es diu així, i està a Marbella, a Màlaga, perquè és molt curiós, jo dic, perquè a Màlaga, tan lluny de l'origen de on va néixer Sant Pere d'Alcàntara, no?, que és a Castella i Lleó, n'hi ha este poble, doncs bé, es veu que era una colònia agrícola que es va fundar al segle XIX per el marquès de Duero, i en l'època fundacional utilitzaven la imatge de Sant Pere d'Alcàntara rodejada doncs de com es diu, de canyamel, de coses relacionades en l'horta, no? I per això, per aquesta imatge, per la devoció probablement que tenia el marquès de Duero, doncs es dedica el nom d'este poble a Sant Pere d'Alcàntara. També n'hi ha un orde que és l'orde d'Alcàntara, que és un orde militar i religiós, que el president actual és el rei d'Espanya. La paraula Alcàntara és un cognom relativament freqüent, no? N'hi ha un futbolista que es diu Thiago Alcántara i ve de l'àrab Alcántara, que vol dir el pont, el puente, no? I com un pont entre Sant Francesc i Sant Pasqual, no? Era Sant Pere d'Alcántara, no? Bé, franciscans importants, el cardenal Cisneros, per exemple, que durant el segle XVI va despuntar juntament amb altres religiosos com Sant Ignasi de Loyola o Santa Teresa de Jesús, que Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que va escriure Les Morades del Castillo Interior, és una obra d'aquella. Santa Teresa de Jesús, ella sabia llegir tots els llibres de cavalleria, ja ho diu ella mateixa, de l'època, i tenia una correspondència epistolar en Sant Pere d'Alcàntara, és a dir, que es coneixia mútuament. Uh-huh. I Santa Teresa de Jesús, jo sempre ho dic, qui vulgui ser professor de llengua castellana s'ha de llegir a Santa Teresa de Jesús, si no, no li haurien de donar ni la llicència de professor, vull dir. I ella era contemporània i, per tant, es va escriure, es va conèixer en Sant Pere d'Alcàntara, que també durant un temps Sant Pere d'Alcàntara va ser contemporani al nostre Sant Pasqual. Sant Pere d'Alcàntara va viure entre el 1499 i 1562. I Sant Pasqual va viure entre 1540 i 1592. Per tant, ahir n'hi ha uns poquets anys, 12, no?, en els que van, diguem, conviure, però Sant Pasqual era massa menut encara, no? Bé, què són els germans menors, que és esta reforma, no? Que és una reforma que, com dic, el papa Lleó XIII, que té un carrer a Vila-real, el 4 d'octubre en una constitució apostòlica decidís reunir o unificar els observants, els reformats, els descalços o alcantarins i els caputxins, que els caputxins eren dels més independents, no? I bé, això és una reforma que doncs, es dona sobretot a partir de diverses discòrdies, de desacords, que comencen sobretot el 29 de maig de 1517, el papa Lleó X, de Lleó de C, fa una bula és com un decret, no? Una bula que s'anomenava Ite Vos, i separa diverses ordes franciscanes i les separa entre la regular observança i els conventuals. Els conventuals digueren que eren els que tenien en aquell moment la primacia de l'orde, i els separa, els conventuals i l'observança. Els observants realment ja havien crescut, vull dir que ja era un orde de reforma que ja presenta aquest papa la seva proposta i que per tant havia anat guanyant poder. En el segle XVI la reforma de la reforma, l'observança, com he dit, acaba no ser la d'abans, vull dir, així tenim dos ordres, anem a centrar-nos. La regular observança, no? I els conventuals. Però l'observança, que era una reforma dels conventuals, també acaba, diguem-ne, tornant una miqueta doncs, a fer uns convents molt grans, a dedicar-se més a col·leccionar llibres, a col·leccionar possessions i coses així. Mm-hmm. I aleshores, després d'aquesta divisió que va haver de l'observança naixen els frares menors reformats de la estricta observança. I n'hi ha un altre papa que s'anomena Climent VII, que doncs només 15 anys després de la butlla del papa Lleó XIII fa una altra butlla en el 1532, insuprema, que aprova esta reforma de la reforma de la reforma, no?
Però la reforma de la reforma sempre era perquè caien en lo mateix.
Exacte, perquè tornaven a l'ostentació, a fer grans convents. Fixa't que el catolicisme, clar, ahir contínuament reben donatius de gent, perquè és una manera, el catolicisme, de fer el que s'anomena, no recordarà la paraula, però tu fas un donatiu a l'església i diguem que pues, el purgatori és més curt, coses d'estes, no? Aleshores, també hi ha la reforma dels frares menors caputxins, que també es separen de l'antiga observança, i d'ahí sen els alcantarins, els reformats, els recolets, que en un primer moment depenen encara del ministre general de l'observança, però al mateix temps s'aprova una independència, una certa independència d'esta rama. Tots tenien un prior general, excepte els caputxins, i aleshores doncs, cadascú, diguem-ne, que desenvolupa o els seus monestirs, perdó, convents, però hem de distingir, els convents solen ser més urbans i els monestirs més rurals, és a dir, els monestirs com el de els cistercencs que em diuen l'altre dia, el poblet està en una part apartada de la muntanya, i els convents solen estar a prop o prou directament integrats
així,
en la ciutat.
Així, per exemple, en tenim.
Per exemple, els franciscans d'ací actualment estan dins de la ciutat, abans estaven en els afores, però no estan lluny com els monestirs.
Què sentirien en aquest moment Sant Pasqual i Sant Pere d'Alcàntara en la basílica que tenim ací? Igual faria la reforma de la reforma, no?
Jo crec que sí. Això, n'hi havia un frare que recordé que quan es va fer doncs, certes reformes, mai millor dit, la basílica doncs, pensava que l'esperit franciscà s'havia perdut una miqueta.
Pues ahir venien les reformes.
Sí, bé, però Sant Pasqual, doncs, com ja està soterrat i, no ho sé, des d'algun lloc potser ens parla, no? Però no eren precisament...
No s'identificaria.
No ho sé.
Amb això.
Ho hauríem de preguntar a Sant Pasqual. Però jo
crec... Però si hi ha caps que roden, que diuen que no s'identificaria. És a dir...
Molts han dit que no. Hi ha algun frare franciscà que he conegut, no, no vull dir el nom.
Fica l'imparcial que eres a l'hora d'emitir alguna opinió, perquè tu tens la teva opinió, sin embargo, públicament tu estàs exposant-lo tot.
Perquè una cosa és l'espiritualitat i una altra l'art, i l'art s'ha de reconèixer que té valor per ser. Ara l'espiritualitat va per un altre lloc, però això no vol dir, no vol dir que jo no valore l'art.
Sí, no, no, si un art és un quadre.
Que tenen valor per ser, perquè el que han fet és meravellós. Però si ho veig des del punt de vista merament espiritual, doncs... Però bé, també n'hi ha justificacions per a tot. Dins de la mateixa església diuen una gran catedral, vale, pot ser ostentació, però al mateix temps és espiritualitat. N'hi ha moltes interpretacions per a tot. Però els frares franciscans en concret, doncs, a veure, l'hàbit franciscà...
Clar.
Si llegiu jo vaig llegir un còmic de menut que seria Francisco el Buenagente, que me va impressionar molt, i ahir tal i com ho narra, i poder... n'hi ha dues pel·lícules de Sant Francesc d'Assís, diguem-ne la de l'estricta observança, diria jo, i una altra, la boniqueta en floretes, sí, sí, que te presenta un sant boniquet decorat, no? Uh-huh. L'altra, la difícil de pair,
estricta observança.
Sí, l'estricta observança, els conventuals i els observants, no? Ho hem dit. I una reforma de la reforma, els alcantarins, que, com he dit, el Papa Lleó XIII, el 4 d'octubre de 1897, posa fi a la divisió de la família observant i els torna a unir a tots. Però diuen que fins a la primera meitat del segle XX encara n'hi havia alguns rebels que volien tindre la seva observança, mantindre-la. Que ahir el Papa Pius XII diuen que va haver de ficar ordre, perquè ells es mantenien en la seva línia, no? Bé, i este còmic de Francisco Buenagente i la pel·lícula de Francesc d'Assís, no recordo l'autor, però n'hi ha una que veureu que és més dura, Sant Francesc, l'hàbit, no és que fora un hàbit, l'hàbit era un sac.
Era un sac.
Era un sac, pobresa total, agafes un sac i te'l poses, així claro. Estàs vestit.
Claro.
I n'hi ha un moment que, si poguera trobar-lo, que ell està, Sant Francesc d'Assís, davant dels papes, llegint-los un text de l'Evangeli, la veritat que impressiona molt.
A veure si el podem
si
trobar.
El trobar
sí, sí, a veure si el podem... Està buscant-lo també, Txelo, que està al control, està buscant-lo també. I ese moment en el que... Imagine que parla, no?, davant del Papa, suposo que per a dir-li el seu pensament.
Sí, perquè ells es presenten davant del Papa perquè, clar, els ha de aprovar la regla, perquè si no, molts han dit que hagueren acabat com els... Molt bé, així la tinc. Que hagueren acabat com els albigensos i tota aquesta gent. Bé... Sant Francesc d'Assís es presenta el 1209 davant del Papa Innocenci III i fa...
Està sentint-lo.
Deus, i precincit, me virtute...
La tinc així, la tinc. La pel·lícula la podeu trobar. Francesc d'Assís le da una lecció al Papa Innocenci III en 1209. Bé, crec que no la tinc en castellà, vull dir, però si Txelo la pot trobar, està en castellà per ahí. Si la podem trobar més endavant en el programa. Volia parlar també de Sant Pere d'Alcántara en si, no? Com es deia Sant Pere d'Alcántara en origen? Era Juan de Garavito. Perquè el cognom de son pare era de Garavito. Clar, quan professen, els frares es canvien de nom perquè és com que naix una nova persona.
Clar.
No? Una curiositat, Sant Pere d'Alcántara, que és el fundador de l'Orde de Sant Pasqual, va ser beatificat per el Papa Gregori XV al 1622. I en canvi, abans del fundador de l'Orde de Sant Pasqual, al 1618, 4 anys abans, el Papa Paulo V va beatificar a Sant Pasqual. És a dir, va beatificar abans de Sant Pasqual que el que va fundar l'orde on va professar Sant Pasqual, 4 anys abans. Uh-huh. Imagineu el nivell també del nostre Sant Pasqual.
El nivell.
El nivell en el sentit que Sant Pasqual era un germà llec. Què vol dir un germà llec? Que no havia professat com a capellà. Els pares els són anomenar frares de cor, és a dir, els retors frares, i els que només són frares els anomenen simplement germans, i també els anomenen germallec, és a dir, que no ha professat com a pare, com a retor,
com a
capellà. I era simplement vestia l'hàbit. És una curiositat, no? Sant Pere d'Alcántara era una persona molt lletrada. El nostre Sant Pasqual és un senyor que havia après a llegir i a escriure en devocionals, en llibres de pregària, com havia pogut, no?
Sí, sí.
En un esforç molt gran, no? Normalment és que tenien més lletres, doncs sí que es dedicaven a ser retor, capellans, i els que els costava més les lletres, doncs es posaven en altres tasques en el monestir, no?
Sin embargo, en ell lo que la gent deposita és moltíssima fe en Sant Pasqual, és a dir,
sí.
Així, per exemple, lo de Sant Pere d'Alcántara ho coneix molt poca gent.
Sí, perquè en definitiva, d'alguna manera, l'aferrar-se, des del punt de vista franciscà, també a la teua intel·lectualitat com una riquesa més, també és ostentació i també supèrbia. És a dir, està bé saber, no estic dient que no estigui bé saber, però n'hi ha gent que es posa els títols com senyor, professor, doctor, com... acaba sent una ferramenta,
sí, sí,
més,
sí,
d'orgull,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I d'alguna manera, jo crec que també des del punt de vista del franciscanisme, tu pots saber, però no aferrar-te a això, no? Per a que m'entengues, n'hi ha gent que a lo millor només té dos vestits i per a ell els dos vestits són el centre del món, no? I això és orgull. I n'hi ha gent que té més coses, però té més despreniment d'allò que té, no?
Sí, perquè... que té dos vestits i damunt se'ls posa els dos per a lluir-los a tot hora, no?
Sí.
El que té dos vestits, sí, i vol,
sí,
ostentar.
Sí, efectivament. Bé, després el canonitzen a Sant Pere d'Alcántara el 1669 per Climent IX, i Alexandre VIII canonitza el nostre frare franciscà, Sant Pasqual, el 16 d'octubre de 1619. Els pares van ser Alonso Garavito i Maria Vilela de Sanabria i Maldonado, i ell era de Villaturiel, que és un poble que està a prop de Lleó. Com diem, va néixer al segle XV. Sant Pere d'Alcántara se'n va anar a estudiar, crec que va estudiar filosofia i gramàtica, i deixa els estudis i aleshores ja se'n va de frare al 1515 en un convent que s'anomenava Sant Pere de los Majarretes, que està a prop de València d'Alcántara, on professa, és on ja se posa el nom de Fra Pere d'Alcántara. Era un autèntic anacoreta, vull dir, era un autèntic místic, com vulguem dir-lo, perquè pensem que és contemporani de Santa Teresa de Jesús, vull dir que estava de moda això, no? La mística espanyola, en fi, Sant Joan de la Creu, Santa Teresa d'Àvila o Santa Teresa de Jesús, es coneix de les dues maneres.
Hi havia més profunditat espiritual en aquell temps?
En aquell temps el que n'hi ha és un corrent, també literari, que s'anomena la mística. Ahí és la poesia, per exemple, esta de Sant Joan de la Creu, de la noche oscura, la noche sosegada, la noche oscura, d'ahí és Las moradas del castillo interior de Santa Teresa. Grans obres de la literatura castellana són d'ese moment, no? Fixeu-vos, va ser amic i conseller de Santa Teresa, com he dit, i Carles I, en el seu recés de Juste, el crida per a ser confessor, però el Sant Pere d'Alcántara no va acceptar. Per què? Vull dir, resposta fàcil. Anar a ser allò reial és ostentació, és supèrbia i és orgull. Jo estic quasi segur de que ell va renunciar a ser el confessor de Carles I per això, perquè per el seu esperit de reforma franciscana. Una cosa que va fer molt curiosa Sant Pere d'Alcántara, el llibre de pregària i meditació de Fra Lluís de Granada, que s'utilitzava, sí, molt, el va reduir a una versió portàtil i popular. És una cosa que fan sovint els franciscans, fer les coses menjívoles, que diem en valencià, fàcils per a la gent de peu. És a dir, són molt partidaris de la religiositat popular, de treballar-la, que la gent entenga, i aleshores
d'arribar al poble,
i aleshores fa este llibre de pregària i meditació en versió com si diguérem avui, de butxaca. No seria de butxaca, però que fora més, més menjívola i més portàtil. De fet, hi ha gent, hi ha testimonis que diuen que va parlar en Carles I a Juste i que, per tant, es van conèixer, no? És a dir, va ser un gran personatge. Este home, on anava, doncs, deixava empremta, petjada, diuen que anava descalç, ahí, els franciscans descalços és una manera d'anomenar a la reforma, no és perquè vagin descalços com a tals, però ella anava descalç com a tal, no? I bé, les floretes que són? Les floretes se li solen anomenar els miracles o les accions d'un sant, no? Les floretes de Sant Pere d'Alcàntara, doncs, per exemple, va fer un miracle que va haver una tempesta i no es va banyar, com si no li caiguera aigua. Un altre miracle que anava caminant per la neu i la neu s'anava desfent a mesura que ell caminava al seu voltant, no? Quan tornava d'un viatge a Àvila, de visitar a la seva amiga Santa Teresa. En Santa Teresa es troba, per exemple, el 1560 en casa de Guiomar de Ulloa i parlen sobre la fundació del convent d'Arenas després d'haver acabat el convent de la Viciosa i del Rosari. Bé, Pere d'Alcàntara parla, com dic, parla molt en Teresa de Jesús, la tranquil·litza i entre ells dos va sorgir una amistat sincera. Ell és el conseller fidel de Santa Teresa, l'anima a fer la seva reforma del Carmelo en la fundació del convent de Sant Josep d'Àvila.
Sí, jo el que tenia és que tranquil·litzava i assegurava l'espíritu de Santa Teresa de Jesús.
Així és. Pere d'Alcàntara obri el seu cor a la Mare Teresa i, de fet, Fra Pere d'Alcàntara escriu tres capítols sobre Santa Teresa, parlant d'ella, que vos recomano que llegiu, perquè són...
És l'autobiografia de Sant...
En la seva autobiografia, la de Sant Pere d'Alcàntara, quan ell parla d'ell mateix, sí, en tres capítols parla de Santa Teresa.
Ah, que interessant, no? No sé si tu l'has llegida.
És interessant, sí. És bé, com dic, dels textos típics de l'època. Una descripció més que tenim sobre ella. Bé, més cosetes. Tenim un poble que es diu Arenas de San Pedro, que té unes 100.000 persones i és on està soterrat Sant Pere d'Alcàntara. En realitat crec que està en un convent a uns 2 quilòmetres de la població. I bé, és on va morir, és a dir, Sant Pere d'Alcàntara va morir a Arenas, que en aquell moment es deia Arenas, però com ell està soterrat ahí, igual que el nostre Sant Pasqual està soterrat a Vila-real, Sant Pere d'Alcàntara està soterrat a Arenas, que al morir ell i fer-lo sant, és el seu patró, el patró d'Arenas de Sant Pedro, és Sant Pere d'Alcàntara, i ahí tenen diguem-ne, les restes, les despulles de Sant Pere d'Alcàntara.
Ha sigut per a mi molt revelador el fet de saber que Sant Pere d'Alcàntara tenia tant a veure, no?, en el nostre patró. Jo no tenia ni idea.
Sí, de fet, jo imagine que el llegiria perquè va escriure que es contarien històries sobre ell, com es contarien claro, històries, evidentment, de Sant Francesc d'Assís. Vull dir, els frares franciscans tenien ese hàbit típic marró, que és la imatge atribuïda a Ignasi Vergara, Una cosa curiosa que també havia trobat és que la imatge del... A veure... L'església del nostre convent, no?, és on està ara el Sant Pere d'Alcàntara. Bé, però esta imatge... clar, es podem preguntar que per què es va salvar, no? Perquè realment, si al 1936... quan va començar la guerra, es van començar a destruir moltes imatges religioses, per què van poder mantindre esta? Doncs sembla que la van traure de Vila-real, va arribar al port de Cartagena, des d'allí la volien enviar fora d'Espanya, i havia perdut, de la imatge original s'havia perdut un dels peus i la calavera que n'hi ha als peus i la creu.
Sí.
La creu que n'hi ha.
Sí.
I per això un escultor que coneixereu, que és Julio Fuster, el 1950 fa aquestes parts que s'havien perdut de la imatge al emportar-se-la de Vila-real, que eren la, la calavera, el, crec que és un crani, no? La creu i els peus de Sant Pere d'Alcàntara. És a dir, els va reformar o els va refer, no? Julio Fuster. Julio Fuster ja no ho sabia, però no sé si ha estat al Mater Dei, ho he llegit avui. Al Mater Dei hi ha una Mare de Déu de fusta marroneta, que és la Mare de Déu del seminari de Mater Dei, on se formen els capellans d'ací de la diòcesi. Doncs això la va fer Julio Fuster, també.
No, pues no tenia ni idea.
Perquè he estat ahí anys vivint i no sabia que l'havia fet Julio Fuster. I avui, llegint sobre Julio Fuster, m'ha donat que aquesta imatge és d'ell, també.
Pues ahir va estar la reedició del llibre de Sant Pasqual Bailón, hermano y amigo de todos. I per part de Fra Pasqual Rambla i per part de la Fundació Pro Monasteri Basílica de Sant Pasqual, que també han representat les estàtues, han presentat les estàtues de Sant Pasqual i Sant Pere d'Alcàntara. Aquestes estàtues són d'Ignasi Vergara i les incorporeix al patrimoni de la Fundació. Bueno, jo no sé el valor que tindran en aquest moment aquestes dues estàtues. També la partitura d'Aires Pasqualins. I quan este matí has parlat d'Ignasi Vergara, perdó, del pare de Sant Pere d'Alcàntara, he pensat de seguida en esta notícia que l'han dit durant el matí, de lo curiosa que és i del lo que té que veure en el nostre sant. S'ha incorporat ja al patrimoni de la Fundació de... ja l'han donada, de la Fundació Pro Monasteri i Basílica de Sant Pasqual. Santi intenta buscar...
Crec que tenim el fragment que diu Sant Francesc davant del Papa Innocenci III. El posaré.
No almacenan nada. No obstante, nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Hay alguien entre vosotros que por mucho que lo desee pueda alargar su vida un minuto o pueda añadir un centímetro a su estatura? ¿Por qué ese apego a las riquezas? Mirad los lirios que crecen en los campos. No trabajan ni tejen. Y ni siquiera Salomón en todo su esplendor pudo engalanarse como uno de ellos. ¡Qué poca fe tenéis! Os decís, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a poner? Cuando esas cosas deben preocupar a los paganos, no a vosotros. Pensad en el reino de Dios y en su justicia antes que en ninguna otra cosa. Y todo lo demás os parecerá sin valor. Pero si lo que dice es demasiado intolerable, ¿cómo se atreve a predicarnos el Evangelio?
Eso digo el Papa, ¿eh?
Sí,
¿cómo
sí
se atreve a predicarnos el Evangelio?
¿No tenéis vuestro tesoro aquí? Aquí en la tierra donde hay herrumbre y polillas que lo devoran. Donde pueden robarlo los ladrones. Almacenad vuestro tesoro en el cielo, donde no hay herrumbre, ni polillas, ni ladrones que lo roben. Apartad vuestras riquezas. Lo que cuenta es el corazón solamente. El corazón.
Allò que compta és el cor, no?
El que està dient, el cas és a qui va dirigir aquest missatge.
Va dirigir al Papa Innocenci III.
Clar.
Però això és com tot, no? N'hi ha molts sants que en un primer moment van ser apartats o eren... Vull dir, no és que no es reconeguera, és que pràcticament els tractaven d'heretges i de... Però amb el temps i en els fruits que va donar la seva espiritualitat, doncs l'Església no només els acaba acceptant, sinó que els acaba canonitzant. Però en un primer moment... Francesc d'Assís era un rebelt, vull dir, era una persona que estava parlant a les consciències d'una església corrupta en aquell moment que s'havia apartat del veritable missatge de l'Evangeli. De fet, Sant Francesc, abans de començar tot el que va començar, se'n va a una església en ruïnes on hi havia un Crist que s'anomena el Crist de Sant Damiano, que li parla, o ho explica així, i li diu: reforma la meva església, no? És a dir, torna als orígens. Però jo crec que és com tot, ens anem acomodant. sí. va passant el temps, això sí. li passa també als polítics, que quan ja porten massa anys, doncs es van acomodant, no? I aleshores n'hi ha algú que ha d'alçar el dit i dir-te torna als orígens, torna al veritable objectiu que tu tens així, que és treballar per el bé de la gent, del món... I jo, bé, una cosa, Sant Pasqual també es divertia, que també en la seva biografia del Pare Rambla també parla de que ballava, de que tenia de que feia festa, etc, no? Però al mateix temps mantenia un rigor de la seva espiritualitat, ho vull dir, perquè ara anem a fer les festes del nostre patró, que seguia la espiritualitat de Sant Francesc reformada per Sant Pere d'Alcàntara en la seva pròpia interpretació, la de Sant Pasqual Bailón, que era, jo crec que aquesta tornada a la pobresa... Bé, per cert, Sant Francesc tampoc va voler ser mai capellà. Ell volia ser germà, és a dir, el més humil dels humils, vull dir, com Sant Pasqual.
Sí.
Hi ha una pregària que si vos la llegirem, a mi sí. sempre m'ha agradat moltíssim.
Tenim temps,
tenim
eh?
Tenim temps. Uh-huh. La pregària de Sant Francesc d'Assís, que estic segur que si no la va resar moltes vegades Sant Pasqual, la va llegir o estaria directament penjada en alguna paret del convent, que diu: «O Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. On hi ha odi, que porte amor. On hi ha ofensa, que porte el perdó. On hi ha discòrdia, que porte unió. On hi ha dubte, que porte esperança. On hi ha error, que porte la veritat. On hi ha desesperació, que porte l'esperança. On hi ha tenebra, que porte la llum. Oh, mestre, feu que jo no busque tant ser consolat com consolar, ser comprès com comprendre, ser estimat com estimar, perquè és donant que rep, perdonant que s'és perdonat i morint que ressuscita la vida eterna». Jo, aquestes paraules per a mi de Sant Francesc són... I què me faríem de fer-li cas, eh?
Però,
tots.
Ojo, lo que diu, és dir, diu el mos dona el secret de la felicitat.
Sí.
Ens dona el secret de la felicitat, és a dir, i mira que són, en la simplesa tenen una profunditat brutal, eh?
Sí, però fixa, jo pensava, quan pensava en totes aquestes reformes de les reformes que hem dit, com les persones tendim a la corrupció permanentment. Vull dir, és que hem de contínuament tornar als orígens, tornar a les raons, al perquè, als fonaments, que jo crec que d'alguna manera les festes, com he dit, hem de gaudir, com Sant Pasqual, que ballava i que... Però al mateix temps és un temps de pensar, de reflexionar. Quantes vacances, que ara tindrem vacances escolars i tindrem un dia festiu local, doncs és un moment de parar, no? De dir, vaig a parar.
Què estic fent?
Què estic fent? Vaig a reflexionar. Sí. Bé, me'n vaig a la penya i gaudisc, evidentment, però al mateix temps segur que trobem aquests moments de parar i de pensar.
Jo crec que en totes les penyes hauria d'estar l'oració posada a la porta i de ben segur tindrien unes festes en més germanor, en més complicitat, en més harmonia.
Sí.
Perquè és ben facileta, l'oració.
Sí, perquè aquests valors, jo sempre ho dic, que són valors de Vila-real, on tenim el convent de Sant Pasqual a uns metres d'ací de l'estudi, i jo crec que són valors humans directament. Ja. Són valors cristians, però al mateix temps són valors humans de les
sí,
persones.
Sí, però quin valor, llevant la religió a part, quin valor lleves d'ahir que no són uns valors fundamentals?
No cap. Vull dir, això pot ser una carta general dels valors humans perfectíssimament. Vull dir,
això és la supervivència.
Les guerres. On hi ha odi, que porte amor.
Clar.
Vull dir,
és dir, és
on hi ha discòrdia, que porte unió. Vull dir.
Claro.
Sí.
És a dir, al final és una reflexió, tornem als orígens, carai, que si no mos portem entre nosaltres estem contínuament enfadats i contínuament tirant-nos els trastos, quan al final el que volem és viure en pau, és a dir, fem un poc de reflexió. Per cert, se troba facilet ixa oració?
Sí, segur. Busqueu la pregària de Sant Francesc d'Assís.
Pregària de Sant Francesc d'Assís. Sí. No, jo dic allò que perquè quan un està que dius, bueno, jo perquè si t'han enfadat, la llegis i dius, te baixa el suflé, eh?
Sí.
Oh.
I també te baixa quan veus aquestes escenes de la pel·lícula de Francesc d'Assís, parlant espardalets, dient-li germana a la lluna i germà al sol i coses així.
Però tu dona compte que quan tu
parles... És que vivim molt lluny de la natura. Fixa't que el convent del Rosari, on estava Sant Pasqual, estava ja fora de les muralles de Vila-real i estava probablement rodejat completament de natura. I clar, avui en dia, com vivim en un pis, mil comoditats, que tots són parets, doncs
oblidem
la part espiritual de la natura.
T'assentes al sofà i t'alces balda, perquè a lo millor t'assentaries en terra, o t'assentaries a una platja, o t'assentaries a una roca, i no t'alçaries igual. Però bueno, hem d'avançar, no? Tal volta sí que hem de reflexionar a això de, com era que m'ha agradat molt, l'estricta...
observança.
Oh, m'ha agradat, m'ha encantat, eh? Siguem un poquet més estrictes en ese... en aquest sentit. I també trobarem que tenim al nostre alrededor, no? Aquell que sempre, n'hi ha persona que lleva problemes, hi ha persona que sempre està posant els damunts, no? Si
així
fas
és.
La estricta observança, dius, estes d'estes i aquelles de l'altre.
No, i de vegades hem de ser honestos. Moltes vegades, jo ho penso, jo mateix dic, ostres, he donat un problema, em podria haver donat una solució. I aleshores has d'estar contínuament fent examen de consciència i reformant-te a tu mateix. És a dir, aquestes reformes de frares franciscans que n'hi havia de l'orde, dels caputxins, dels alcantarins, dels frares menors de no sé què, de l'estricta observança, els conventuals, doncs això jo crec que ha de ser una cosa contínua dins de nosaltres, anar reformant-nos i reformant-nos a les reformes contínuament.
Sí, però en l'actitud de que hi ha voltes que els que se té que reformar és el que tens davant i que simplement no actuen, no llevant-li sempre el problema, doncs també està ben bé, no? També es té que donar compte que s'ha de reformar.
Sí.
Que hi ha voltes que ho diu, és que sempre sóc jo el que me queda la pilota. I no és revanxisme, al contrari, és que tot el món siga conscient de que tot el món té que tindre una disciplina.
Sí, sí, sí.
És a dir...
Doncs bé, gaudirem de les festes, però gaudirem de les festes acompanyats de moment del germà sol totalment i de la lluna no sé si...
Bueno, esta nit en la fumiga, eh?
En la fumiga. Doncs de la germana lluna gaudirem de la fumiga.
La fumiga i també està l'altre grup, que és un grup vilarealenc, és que no vull oblidar més, Apologia. O sigui que esta nit, divendres a les 10 de la nit, en la plaça Major a les 11:30 de la nit, Apologia i també la fumiga. És a dir, estic ben segur que tot el món ballarem i mos ho passarem bé, i també en este acte.
Doncs en germanor franciscana, cristiana i sobretot humana, doncs espero que tothom gaudisca d'aquestes festes i que s'ho passi molt bé, però recordant que també és un espai per a reflexió.
Santi Cortells, professor, gràcies per haver vingut.
A vosaltres, per convidar-me.
Lucero del amor, espía de las noches de pasión.